Ràdio Farró, la ràdio comunitària de Vila Urània. Bona tarda i benvinguts a un nou programa especial de ràdio. Avui ens trobem al passeig Lluís Companys donant cobertura a la trobada Barcelona Ciutat Diversa sota el lema Salut i Benestar Emocional. Com sempre, us presentaré les meves companyes de taula i començarem per la Goretti Mas, conductora del programa Finestra Oberta. Bona tarda, Goretti.
Hola, Quima, bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé, mira, aquí a punt.
Corrents. Més.
Sí, hem vingut corrent perquè no sé quin problema hi ha de bicicletes i tal per arribar aquí.
Sí, sí.
Bueno, una mica de córrer, però ja està bé.
Ha sigut així, pim-pam.
Sí.
Tenim també la Cristina Junyent, conductora del programa Fenòmens Naturals. Bona tarda, Cristina.
Hola, Quima, i hola, Goretti.
Tu bé? Has arribat bé?
Jo he arribat bé, sí. Mira. He vingut amb el set, cap problema, i un tros a peu, això també ho he de dir.
Nosaltres no hi havia manera. I com a convidada a taula tenim la Mireia Catassús, tècnica de l'Ajuntament de Barcelona. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per venir.
De res.
I us saluda Quima Parra, coconductora del programa Tal com Raja. Us informem que aquests i altres programes formen part de la graella de Ràdio Farró que podeu trobar al web de Vila Urània. Sentim una mica de música i donem pas a la primera entrevista. Doncs, Goretti, endavant.
Bé, com ha dit la Quima, tenim de convidada la Mireia Catassús, que ja has dit hola, aprofitem i ho tornem a dir.
Bona tarda.
Hola, Mireia. La Mireia Catassús és tècnica, com ho deia abans la Quima, és tècnica en la Direcció de Serveis d'Acció Comunitària de l'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona. Ens parlarà del projecte Fent Filigranes. És un projecte de costura comunitària a Barcelona. Abans de començar a parlar del projecte aquest, que és el que ens interessa, estaria bé que ens poguessis situar una mica, jo he dit, on t'estàs ubicada en aquesta direcció de serveis i en aquesta àrea de drets socials. Aniria bé que ens situessis una mica les competències d'aquestes àrees, què és el que feu per saber què passa aquí dins, no?
D'acord. Doncs la Direcció de Serveis d'Acció Comunitària està formada per dos departaments. Hi ha el Departament d'Equipaments de Proximitat i Polítiques Socials i el Departament de Territorialització de l'Acció Comunitària i l'Associacionisme. Llavors,
I quan diem
Acció Comunitària...
Acció, no em sortia. Quan diem Acció Comunitària, diem...
Doncs Acció Comunitària és tot el que és suport a la ciutadania per aconseguir el seu empoderament amb una mirada d'inclusió, de cocreació, de col·laboració...
O sigui, és a dir, que sempre esteu, us moveu amb projectes i... Amb...
Sí, de les entitats,
sí?
Com a ciutadania organitzada, però també de ciutadania no organitzada. És a dir, nosaltres... intentem fomentar i promoure que la ciutadania doncs alci la veu i pugui desenvolupar projectes propis, és a dir, projectes no nascuts des de l'administració, sinó des de la pròpia ciutadania, nosaltres els intentem donar suport.
Sí, donar suport i suposo que estimular o esperonar, o bueno, ja deu sortir bastant, no?
Sí.
Les iniciatives.
Sí, sí.
Concretament aquesta iniciativa de Fem Filigranes, el nom és molt bonic. Com sorgeix? És a dir...
Doncs mira, el projecte Fent Filigranes va néixer fa gairebé 2 anys, arran de que vam veure que hi havia molts grups de costura i projectes de costura i espais de costura a tota la ciutat, ja sigui dins d'equipaments de proximitat, com són els casals de barri, també dins de centres cívics, però també entitats que un dels seus projectes és aquest, és entorn de la costura.
O sigui, el projecte és Fent Filigranes i és un projecte de costura comunitària a Barcelona, o sigui,
sí.
Bàsicament... està a l'entorn d'això,
sí,
no?
Sí, és això que et deia, vam veure que hi havia molts grups de costura comunitària a la ciutat i vam pensar que, bueno, que hi havia molts grups però no es coneixien, entre ells, o alguns sí.
Moltes coses similars i en canvi no, sí, no estaven compartint.
Sí, llavors el que pretenem aquest projecte és donar suport a aquests grups de costura a través de l'enxarxament, és a dir, promoure que es coneguin, que comparteixin coneixements, que es trobin, no? I també empoderar aquests grups. Hi ha algun d'aquests grups que té una vessant més d'ocupació i d'oportunitats, sí, socials i laborals per les dones, perquè gairebé, sí, tots són dones, doncs això, que es coneguin entre elles i que puguin créixer encara més i fer...
I utilitzar i conèixer recursos, segurament,
sí,
també, clar.
També.
Perquè el marc teòric de tot aquest projecte, quin seria?
El marc teòric és el que és la metodologia d'acció comunitària, que és bàsicament doncs això, fer que les coses passin de baix cap a dalt, no? És a dir, en comptes de imposar o d'arribar a un territori o amb un,
sí, això,
amb una entitat,
això es pot fer així,
amb un projecte, escoltar, ajudar-les a que puguin posar-se d'acord entre elles, és a dir, tot molt, molt d'acompanyament, no pas
i dinamitzador,
de...
també,
i dinamitzador també, sí,
clar, perquè això, una cosa és el que es dona així d'entrada i una altra cosa és per fer-ho créixer, no?
Clar, de vegades cal una mica una empenta, no? Hi ha els grups de dones i les dones que en formen part són la llavor del projecte, però alhora el motor.
Ja, yeah. Has dit que bàsicament eren dones?
I són
bàsicament
dones
diverses. Bàsicament pot ser el 90%, no?
O
el
99%.
És que clar, quan parlem...
I la gràcia que té aquest projecte és que els grups són molt diversos.
Yeah.
És a dir, hi ha grups intergeneracionals, multiculturals, llavors és una riquesa molt, molt maca, és molt maco.
Perquè la costura no és l'objectiu.
No.
O sigui, més o menys, explica si algun cas concret o així, què es troben? O sigui, quan evidentment la costura és ens trobem i cosim, però...
Sí. Sí, a més és cosir des de brodar, cosir a màquina, cosir a mà, totes les... El tipus de costura a nosaltres ens és una mica igual, no? El
sí.
que busquem és que les persones que hi participin doncs trobin un espai segur, un espai de compartir, de suport mutu, llavors el que, no, de compartir fins i tot culturalment, perquè nosaltres aquí a Catalunya o a Espanya o a Europa cosim d'una manera, però
sí.
una dona pakistanesa, una dona de l'Índia, marroquina, tenen tècniques diferents. Llavors
sí.
tot és un, com diuen en anglès, win-win, no? Que tothom
sí.
hi guanya.
Mm-hmm. Però clar, mentre aprenen a com cus una persona que ve del Pakistan, doncs entre tant suposo que hi han converses, hi han
sí.
intercanvi de...
Sí.
Tens alguna anècdota que t'hagis trobat o que coneguis, que diguis, mira, hi ha hagut un lloc que ha cridat molt l'atenció? Tot és molt similar.
No et sabria dir un cas concret, però és que només has d'anar ja a Horta, hi ha un...
Sí.
una xarxa, dins uh-huh. d'aquesta xarxa que es fem filigranes, hi ha una xarxa de dones cosidores,
sí.
es diu la xarxa de dones cosidores, que es va crear abans que el fem filigranes,
sí.
i tenen un equipament a la Casa de la Costura, n'hi diuen, a Horta.
Sí.
Llavors és molt maco anar allà, i a més crec que un dia a la setmana ho obren a tot el barri, a tota la ciutadania, i és molt maco perquè veus molta barreja de d'orígens, i també doncs aprofiten també aquest espai doncs per un dia una porta al berenar o fan te, o llavors és molt maco l'ambient que es crea.
És habitual que tinguin un espai per reunir-se? Com ho fan això? Perquè com sorgeix, no?
Sí, doncs moltes vegades, gairebé totes les vegades, és a iniciativa de les veïnes.
Uh-huh.
És a dir, una veïna o dues veïnes o tres, un grupet de veïnes, els tenen aquesta mateixa afició i doncs potser s'adrecen a l'equipament de proximitat que tenen al barri, com un casal de barri o un centre cívic, o una, no sé, qualsevol equipament o un espai municipal o fins i tot privat també de vegades, i demanen el seu raconet per començar a crear aquest grup i aquest vincle.
O sigui que s'adonen que això val la pena i busquen un lloc per aposentar-se, per fer la trobada, bueno, que abans es feia al carrer, no? Sí, també, les dones es posaven al carrer,
sí,
no?
Sí, de fet, hi ha el dia, no ho sabria dir quin dia és, però hi ha el Dia Internacional de Teixir al Carrer, crec que és el juny.
Això surt de natural, no?
Sí.
Aleshores, vosaltres us heu marcat objectius com a... des de l'Ajuntament, des de la vostra àrea, us heu marcat objectius o de moment esteu expectants o com...
Els projectes d'acció comunitària normalment sí que et pots marcar uns objectius, però com que són projectes que vas construint amb les persones, amb la ciutadania, no pots guiar-los gaire i no pots portar-los cap a uns objectius molt concrets, no?
Va prenent forma a mesura que passa el temps,
perquè
no?
Es construeix conjuntament amb les persones. Llavors sí que tenim uns objectius, que és doncs empoderar aquestes dones, donar-los suport, doncs dinamització, ajudar-les a cohesionar-se com a grups, a enxarxar-se. Tot això sí, però no et sabria dir on estarem d'aquí un any.
Quines són les demandes més freqüents que tenen aquests grups?
Doncs mira, ara justament aquesta setmana que ve, no l'altra, comencem un cicle de sessions formatives amb l'acompanyament de Torre Jussana, que suposo que coneixeu, és la,
és la casa de les, associacions.
Torre Jussana és la casa de les entitats i associacions de Barcelona, i hem estat treballant
per aquí tenim el... aquí tenim el Miqui.
Doncs hem estat treballant amb l'equip de Torre Jussana una formació pels grups de costura, que consisteix doncs a ajudar-los a organitzar-se, no? La governança, que en diem, no? La manera d'organitzar-se.
És que això és complicat, eh?
Sí, buscar uns objectius, buscar la manera d'assolir-los. Bueno, i llavors començarem aquesta formació, que és arran de les necessitats que ens han fet arribar aquests grups. Aquesta és una...
Mantenen un contacte així amb vosaltres i hi ha un feedback?
Sí, estem constantment en contacte amb els grups. La meva companya Isabel Roca i jo, i també altra gent de l'equip, també estem... participem d'aquest projecte.
Ho teniu més o menys... organitzat la manera de fer-ho, o és una cosa que surt així espontània o està protocolitzat?
La referent del projecte és la Isabel, i la resta doncs fem el que li donem suport i anem. Sí.
Aleshores, per materialitzar tot això, us han fet falta aliances, us han fet falta... Sí. Com què, per exemple?
Doncs com això que t'explicava de la formació, aliances amb Torre Jussana, també estem pensant unes actuacions amb el suport de Pla de Barris, aliances amb feminismes, amb interculturalitat, molts serveis i direccions de l'Ajuntament.
I quina mena de resposta rebeu d'elles habitualment?
Doncs molt bona resposta.
Això també ajuda molt, no?
Sí.
Amb elles i vosaltres també, no? Veu preparar una, la vam veure, em sembla que va ser l'any passat, que veu fer una guia d'aquestes grups. I parla'ns en una mica com la veu fer, si està parada, si és una cosa que està constant.
Doncs la guia de la costura comunitària de Barcelona va ser realment el moment de visibilització del projecte. No el tret de sortida, perquè havíem començat a treballar molt abans, però sí que va ser el primer producte, no? La primera cosa que vam poder ensenyar per explicar-nos una mica.
Una cosa tangible.
Recull, sí, recull els grups de costura que hi havia en aquell moment que la vam fer, però com moltes vegades expliquem, el dia que estava impresa hi havia gent que ens deia: home, i com és que el meu grup de costura no surt aquí? I això és una superbona notícia, no?
Sí,
llavors,
clar.
Ara, justament ara, estem preparant l'actualització d'aquesta guia, que esperem que surti abans de final d'any, i ja la guia creix, em sembla que amb 15 o 20 grups més.
I com o sigui, això què és? Com s'us apropen o com els detecteu? O com, què és això, boca a orella? Com...
Sí, és una mica boca a orella.
Clar, perquè
és
això no és gens institucionalitzat, per tant,
no.
Sorgeix, hi és,
sí,
l'existència.
Sí, sí.
Coses del directe que diu la Quima sempre. Ara no sé si hem posat aquí a ballar, aquí davant. Bueno, això...
Bueno.
Vol dir que estem al mig del sarau.
Sí.
Des de la vostra perspectiva de l'Ajuntament, com valoreu el que feu?
Aquest projecte?
Sí.
Doncs estem molt contentes de com està anant, sobretot pel feedback, no? pel que rebem dels grups de dones, de les dones que formen part del projecte, per la seva implicació. Estem molt contentes. De fet, l'any passat vam fer, l'octubre de l'any passat vam fer el festival Mont Filigranes a la Fabra
i
Coats.
I
que no el vam fer nosaltres des d'Acció Comunitària, el vam fer entre tots els grups de dones. Nosaltres simplement vam facilitar els espais de construcció i la infraestructura.
Val a dir que era molt maco, eh?
Sí, va ser un èxit.
Va ser molt maco.
Però va ser un èxit.
Vam anar, i va ser molt bonic, eh?
Però va ser un èxit a les 8 del matí, que ja estàvem totes allà preparades per començar, ja havia estat un èxit, perquè al final les persones que van venir, que va venir molta gent, però un dels objectius més importants que teníem era que s'hagués construït entre totes.
Yeah.
No, que fos un festival que ens fes il·lusió a totes.
Dóna la sensació que és com una mena de projecte com molt fresc, no?
Sí.
Pel que expliques, o sigui, sí. Potser perquè la mateixa manera que està construït no té encara gaires parets, gaires, no?
No, I... parets no en té. Bueno, té les parets
refereixo...
dels diners, normalment. Sí, són els diners el que...
Sí. Bé, abans d'acabar, si volguessis afegir alguna cosa que et sembla que no ha sortit i volguessis dir...
Sí, bueno, us vull avançar que el novembre, si tot va bé, el novembre de l'any que ve, és
sí?
a dir, del 2026, farem el segon festival...
Ah, molt bé.
Mont Filigranes.
Molt bé, apuntem-lo.
Que esperem que sigui un èxit. Ara d'aquí a poc hi hem de començar a escalfar motors per preparar-lo.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Mireia. I Quima, et torno la paraula.
Moltes gràcies, Goretti i Mireia, per aquesta entrevista, sí. Que ens ha portat moltíssimes coses. Després farem una miqueta de recull.
Gràcies.
Passem una miqueta de música i després continuem. Cristina.
Hola.
El teu torn.
Hola,
Cristina,
hola.
Junyent és biòloga, que ens parlarà de salut, la història de les infeccions, l'evolució de la salut pública i el concepte de la salut global. Una sola salut per a un sol planeta. Quan vulguis.
Sí, gràcies, Quima. I gràcies per poder estar aquí a l'especial, no? Ciutat Diversa, Barcelona, Ciutat Diversa. Hi ha moltes mosques perquè
sí.
Està a punt de ploure,
sí,
sembla.
Sí.
Bé, el cas és que com l'eix de la Ciutat Diversa d'enguany és la salut i el benestar emocional, a mi m'ha fet venir al cap una sèrie de qüestions que m'inquieten relacionades amb la salut, l'entorn i totes aquestes descripcions que ha dit la Quima i que anirem desgranant, no? Dic que els factors mediambientals poden impactar la salut humana, de fet estan registrats ja des del segle V abans de Crist. L'Hipòcrates, el metge grec, en el seu text, el tractat sobre els aires, les aigües i els llocs, ja definia el concepte que la salut del grup depenia de l'entorn net. I això és el que desglossaré ara en els pròxims minuts. I com m'agrada viatjar als orígens, sempre que puc ho faig, he anat a buscar quin és l'origen de les malalties infeccioses. I val a dir que fins que no vam ser pagesos, és a dir, amb el neolític, els humans pràcticament no tenien malalties infeccioses. Potser algú, si s'acostava molt a la bèstia que volia caçar, li picava la mosca tsetse. Però en general, fins que no vam tenir animals a prop, no vam començar a patir una sèrie de malalties que no en teníem abans. Tenir els animals a prop va augmentar la probabilitat que el paràsit d'un animal mutés i pogués passar a saltar un hoste humà. A molts de vosaltres que ens escolteu ja se us estarà disparant la imaginació, no? I recordant casos que han tingut fa poc, als quals arribarem de seguida. Llavors, clar, el salt d'un paràsit a un d'animal a un humà feia que l'humà i els grups humans que on passava que es disseminés de seguida perquè no tenien cap immunitat per fer-ho. La immunitat l'anaven guanyant amb el temps a mesura que el paràsit també es feia com més benigna, no? I no es carregava tant l'hoste. Llavors, quan aquestes poblacions neolítiques, que van començar sent poques però que es anaven desplaçant, es anaven movent, al principi a peu, passaven aquestes malalties, les transmetien a les poblacions receptores que es trobaven una mica més enllà on s'assentaven. I aquestes malalties, això, les poblacions receptores agafaven la malaltia i, clar, també tenien una mortalitat enorme perquè no estaven immunitzats. Es calcula que podien morir entre el 60 i el 90% de la població receptora fins que no es feien immunes o el paràsit minvava de patogenicitat. Això va passar quan anaven a peu, com deia, però també quan anaven a cavall, també quan anaven amb caravela i van arribar a Canàries, Amèrica, Nova Zelanda. Sempre passava això, la major part de la població de la receptora amb malaltia i moria. Les poblacions històriques se n'havien adonat que això passava, no? I ben aviat van aprendre a separar les aigües netes de les aigües brutes, a tenir una higiene personal, van saber que l'exercici físic i les dietes alimentàries eren problemes de sanejament del medi, però també de personal de cada individu, del grup comunitari i del grup individual. Després també es va aprendre, sobretot a partir de l'edat mitjana, que calia marginar les persones leproses. Es feia així, ho feien, no? Era molt dur, no? Però tots parlaven de leproseries, que els era així, no en sabien més, no hi tenien massa més recursos. I també es va aprendre que els ports marítims s'havien de posar els barcos que arribaven en quarantena, perquè moltes vegades les malalties, com he dit abans, passaven per en barco qualsevol, el que fos, no? Llavors, mica en mica així anava millorant la higiene personal. A poc a poc també va anar millorant la higiene urbana, no? Amb les clavegueres i tots els residus que anaven per una zona molt diferent del que eren les aigües netes. Molt temps després, ja fem un salt en el temps, podem trobar que llavors van anar aprenent què era que provocava aquestes patogènies, aquestes malalties. Primer hi va haver un sastre holandès que va començar a fer microscopis per comptar fils, i a partir de comptar fils, que dèieu vosaltres, feien filigrana, i ell va anar esmolant la lent, doncs va anar veient que hi havia tot un submón microscòpic al qual ningú no hi estava avesat, no en tenien ni idea que pogués existir. Llavors sabien que hi havia un món, però per passar del coneixement d'aquest món microscòpic a deduir i comprovar que aquests patògens o que aquests microorganismes, alguns podien ser patògens, van haver de passar ben bons 200 o 300 anys. Les primeres persones que ho van establir i assimilar en medicina van ser Pasteur i Robert Koch, que a més de descobrir el bacil de la tuberculosi, va acabar establint els quatre postulats de les malalties infeccioses i va dir, doncs, si compleix aquests, i si contagia, si passa d'una persona a un animal, de l'animal a un altre animal i li podem fer, doncs va establir els postulats de Koch, són els que determinen les malalties infeccioses en medicina, no? I en aquell moment va començar l'època del que en diuen els caçadors de microbis, que van anar buscant quins dels tots els microbis que existeixen, que són moltíssims, provoquen les malalties. I a partir d'aquí es va passar a la salut pública, és a dir, a veure la salut com un col·lectiu. Va néixer la idea al segle XIX que la salut no és només un assumpte individual, això, sinó col·lectiu. I això va començar a Londres perquè hi va haver una epidèmia de còlera i John Snow, un metge, va començar a buscar quines famílies estaven malaltes, què tenien en comú. El que tenien en comú és que buscaven l'aigua del mateix pou, va trobar els diferents llocs i al final va localitzar el pou. I llavors aquí comença també l'epidemiologia. Aquesta observació va canviar per sempre la manera d'abordar les epidèmies i aleshores la prevenció va esdevenir una responsabilitat pública. Aquest moviment de salut pública va fer créixer una visió més àmplia en la qual incluïen no només l'aigua neta, els habitatges ventilats, el clavegueram, l'educació sanitària, i es va considerar que la salut és un bé comú que l'Estat ha de protegir. I a més es van adonar que prevenir era més eficaç i més just i molt més econòmic que només curar. Llavors, a Barcelona vam tenir un cas similar, que el protagonista va ser el Ramon Turró, no gaire lluny d'aquí, va ser a Sant Andreu, qui va haver també una infecció comunitària, d'una epidèmia, i en aquest cas era de tifus. Llavors, en Turró va localitzar quina era la font, es va adonar que venia amb una font del Besòs, i va treure la... Bueno, va voler avisar a les entitats, a l'administració, dient que la població estava bevent aigua bruta i que calia clorar-la, no? Llavors va tenir en principi un rebuig, però finalment va prevaldre la seva idea, no? Llavors al llarg del segle XX la idea de salut pública es va considerar completament. Fins i tot l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, va definir la salut com un estat complet de benestar físic, mental i social, i no només l'absència de malaltia. És una definició ambiciosa que encara avui serveix de guia, perquè implica entendre la salut com una construcció col·lectiva que depèn de factors econòmics, ambientals, culturals i sobretot de justícia, no? Llavors, un cop tenim ja la salut pública, es va pensar una mica més enllà perquè els temps canviaven. Llavors van anar rumiant que els moviments de les poblacions eren superiors, per tant les fronteres sanitàries es van anar esborrant. Les persones, animals, aliments, tots els productes es mouen a una velocitat inèdita abans, en temps anteriors, i amb ells els microorganismes hi van afegits, no? Llavors qualsevol brot local es pot convertir en una amenaça mundial en qüestió de dies. Prou que ho vam veure l'any al final de 2019 i el 2020, no? Llavors, és una mostra recent, contundent, que això d'un brot local es pot estendre a tot el planeta. Aquest era un cas molt, molt globalitzat, no? com es va dir. Altres casos, com l'èbola i això, altres malalties, no són tan generalitzades, o fins i tot Covid-19 anteriors o MERS anteriors, que són amb virus de la mateixa família, però van així, no? Llavors, aquesta experiència, aquestes experiències en general, totes les que he mencionat, van reforçar la idea de salut global, que és un camp que estudia com la salut de totes les poblacions està interconnectada i com els determinants econòmics, ambientals i socials, estudiant el determinant econòmic, ambiental i social de cada col·lectiu, n'afecten el seu benestar. A partir d'aquí, el que es va saltar, i també a partir del Covid i d'altres malalties, és que o cuidem l'entorn o aquestes malalties poden saltar directament a tots els altres. Perquè he mencionat el neolític no de bades, perquè van saltar zoonosi, una zoonosi és el salt d'un patogen animal al col·lectiu humà. I això vam veure amb la Covid, que segurament va passar així. A l'èbola passa. I són salts del col·lectiu. Per tant, hem de cuidar l'entorn, perquè cuidar l'entorn vol dir que nosaltres estiguem amb salut. Aquí va aparèixer el concepte One Health, que nosaltres podem dir una única salut, que no és només un eslògan, és una estratègia científica i política que implica coordinar professionals de la medicina, veterinaris, ecòlegs i gestors ambientals, entre molts altres, compartir dades, establir vigilàncies conjuntes i, sobretot, actuar preventivament. Llavors, davant d'aquesta interdependència i aquesta nova manera de pensar, es pensa, o hi ha la intuïció, que podem estar millor. Però, clar, si mirem una mica més enllà i parlem amb els ecòlegs ens estan dient al tanto que el canvi climàtic també és un factor crític. L'augment de temperatures afavoreix el creixement de microorganismes, la contaminació de l'aire afavoreix la seva dispersió, la dels bacteris que poden ser patògens, els moviments poblacionals d'animals poden també comportar contaminació a diferents llocs i afectar altres poblacions. Per tant, es parla de... Bueno, a més, no he dit, no? Però suposo que s'entén i queda subjacent que els valors de calor rècord dels últims anys i que cada any podem dir que la bona notícia és que és millor que l'any següent, doncs tot això comporta diferents estats de cuidar l'entorn, que indiquen que cuidar l'entorn és cuidar-nos a tots i no és només cuidar la temperatura i la biodiversitat, és també cuidar els sòls, cuidar on es construeix. No ho vam veure terriblement a la Dana. Va ser una mala gestió prèvia i després de la Dana, amb això ja estan en judici i van sortint informacions i cors. No? Llavors, dèiem que prevenir és molt més barat que guarir després. No? Hi ha només unes dades. No? Per exemple, espera que ho tinc aquí, el canvi climàtic costa 250.000 morts addicionals, s'estima que els costarà, entre 2030 i 2050. El cost directe per salut és de 2 a 4 mil milions de dòlars cap a l'any 2030. La productivitat, clar, baixa moltíssim per la pèrdua de salut. La restauració és costosíssima. Es calcula que pot costar fins a 4 vegades més arreglar els desperfets d'un tornado que no pas prevenir-los. S'han fet molts acords internacionals, de Kyoto fins a París, que les administracions fan el que poden i el que els sembla bé. És veritat que hem millorat i Barcelona mateix ha millorat la contaminació, però falta molt per fer per anar reduint la mortalitat. No? Llavors hi va haver un conjunt de científics que van parlar i van dir que establíssim el que són una protecció dels béns planetaris, que aquests béns planetaris doncs poden ser assegurar que es mantenen el circuit de corrents del món, i el pas que va més enllà és que aquests béns comuns planetaris moltes vegades estan fora de les fronteres, perquè tots Kyoto i París i tots els convenis aquests són nacionals, estatals, però poden anar més enllà. Llavors, davant del dret que tenim a la salut en el canvi global, hi ha hagut moltes persones que, per una banda, pressionen i denuncien els seus països. No és que animi la gent a denunciar el seu país, però és una idea.
Guinyo, guinyo. Guinyo, guinyo.
Sí. No, però
guinyo, guinyo. Ahí sí. Queda.
Doncs denuncien. I a mi m'agrada molt parlar de dones suïsses, eren unes 2.000 dones suïsses d'edat que van denunciar el seu país a Suïssa davant del Tribunal Europeu de Drets Humans, perquè deien que si no cuidaven la seva salut perquè el seu govern no aplica les decisions que es prenen a París, que són convenis, i que el seu propi govern ha signat, tanto, doncs que elles veuen que el seu dret doncs està malmès. I a banda d'aquestes mesures per pressionar els governs, també hi ha moltes altres propostes de baix a dalt, que majorment de baix a dalt, que van suggerint com millorar l'entorn amb iniciatives populars, comunitàries. Val a dir que l'administració, per això no vol dir que l'administració no faci res, perquè en fa, eh? I per exemple, a Catalunya es va fer una declaració sobre la interdependència entre salut i natura del 2019, que posa en valor la contribució de la natura a la salut de les persones. I també he mencionat que a Barcelona el nivell de contaminació ha baixat, però encara està lluny del que recomana l'OMS, que no és el que obliga la Unió Europea. La Unió Europea està molt, molt per sota. I a partir d'aquí vull donar una noció d'esperança, un pensament d'esperança, que és el que us deia també, que són iniciatives que surten de baix a dalt moltes vegades i que algunes queden reflectides en un documental que es diu Hope, Estamos a Tiempo, que va ser una sèrie que la trobeu a la base de dades de Ràdio Televisió Espanyola, que hi ha un divulgador i que busca a través dels episodis donar una mirada transformadora davant de la crisi climàtica i de biodiversitat, i busca solucions reals que ja estan existint i que si s'apliquessin seguiríem l'estratègia d'un científic que busca com trobar mesures això que siguin escalables per reduir les emissions de carboni i regenerar la salut del planeta, que en el fons és la nostra salut, perquè nosaltres no, la natura no està al nostre servei, som nosaltres que formem part de la natura. I a partir d'aquí, tot això que pot redundar en la nostra salut, doncs pensar que a tots ens toca una mica, per seguir fent filigrana, enfilar l'agulla i evolucionar per sobreviure en salut comunitària.
Ja saps, Cristina, que nosaltres recollim tot aquest pensament teu, que tenim esperança. Gràcies pel passeig que ens has donat des de l'inici de la història, la malaltia, i arribar a aquesta reivindicació de canvi climàtic, perquè jo te l'agafo i te'l recullo també.
Endavant.
Home, i tant. I passem a una mica de música i ja ens arriba el comiat. Doncs ens arriba el comiat i avui hem pogut tenir una visió de la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona, el projecte Fem Filigranes, un projecte molt maco que volem que la gent pugui entrar a Ràdio Ferró, escoltar-ho perquè val molt la pena, són grups de costura de diferents llocs, de diferents dones intergeneracionals, multiculturals, que comparteixen experiències i formes de cosir. Hem tingut una primícia també, que és que el 2026 tindrem la segona edició de Mont Filigranes. Hem parlat amb la Cristina, que, com he comentat abans, ens ha fet un passeig des d'Hipòcrates, per veure una mica els progressos que s'ha fet de les malalties, perquè la salut no només és una qüestió d'estar sa o estar malalt, de com eren doncs, els grups, de que la gent va aprendre doncs, que les aigües s'havien de diferenciar entre netes i brutes, i hem arribat doncs, al canvi climàtic, que és molt i molt important i que l'estem doncs, una mica abandonant.
I que ens afecta la nostra salut.
Moltíssim, moltíssim. O sigui que és una cosa que hem de tenir molt en compte. Gràcies a Nogoretti, Mas, Mireia Catassús, per les vostres intervencions.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Cristina Junyent.
Gràcies, Quima.
I no voldria marxar sense donar, com sempre, les gràcies al Centre Cívic Vila Urània pel suport que sempre ens dona dins la ràdio, a Ràdio Associat i a la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona, a la part tècnica, moltíssimes gràcies. Sergi, no t'ho prenguis personal, és un problema que tinc de que m'oblido de tots els noms, que ho sàpigues, però que sense la part tècnica no podem fer absolutament res. També, com sempre, doncs, a Torre Josana, una part superimportant en aquest cas, i a més, com hem comentat, bueno, si us escolteu, quan us escolteu, no sí, quan us escolteu el programa, veureu que és una part molt important a Mont Filigranes. I per últim, la plataforma Jamendo, Lliure de Drets, que és on anem a buscar la música pels nostres programes. Esperem que hagueu gaudit d'aquest programa, que estarà penjat en breu al web de Vila Urània, i si us voleu adreçar a nosaltres, us convidem a fer-nos arribar un correu electrònic a l'adreça info.radioferro@gmail.com. S'acomiada Quima Parra i fins a la propera.